santcugatencs.
Minuts per sobre de 2:15 del matí. El passat 14 de març es va complir l'11è aniversari de la mort de Ramon Barnils i l'Espai Gastronòmic i Cultural Terra Dolça homenatjarà aquest vespre la figura del reputat periodista.
Serà una trobada titulada Barnils, Nació, Comunicació i Gintònics i comptarà amb la presència de molts amics i coneguts de Barnils, com són en Víctor Alexandre, també en Salvador Cot i també gent que ens acompanya ara mateix a l'estudi Ramon Barnils, que són en Josep Gimeno, cap de continguts de Cuat.cat. Molt bon dia.
Bon dia.
I també en Xavier Fornells, director de serveis a les persones de l'Ajuntament de Sant Cugat i exdirector de Cugat.cat, de Ràdio Sant Cugat. Molt bon dia, Xavi.
Bon dia a tots.
Benvinguts els dos a Cugat.cat, al Sant Cugat a fons. Títol d'aquesta trobada: Barnils, Nació, Comunicació i Gintònics. De ben segur que això es queda curt per definir el que era Ramon Barnils.
Bé, no pretenia definir el senyor Barnils, això, eh? Això era el motiu de la trobada. O sigui, la trobada era, de fet, que aquest any no havíem fet res, sempre fem alguna cosa, no?, sobre la figura del Ramon, i aquest any no havíem fet gran cosa, i, bueno, dic, fem el, no sé, ens vam sentar i discutim, fem venir gent, parlem i fem una copa i ja està, no té més. De fet, la comissió Barnils és una comissió així ciutadana, que és àcrata, com era el mateix Barnils, que ni es reuneix, ni té actes, ni té president, ni té portaveu, i cadascú diu el que vol i ja està. I més o menys de tant en tant es fa algun acte, no? I, però, bueno, s'han fet coses. Penseu que al llarg de la... des que ens va deixar, doncs, té una presència, intentem que tingui una presència permanent diverses vegades l'any, algun recordatori, no? Però jo crec que és molt important el parc que va del Pla del Vinyet i que ha d'acabar a la Rambla del Celler, que porta el seu nom, l'estàtua aquesta, que és la seva signatura, que va fer el Pep Codó i que presideix ara el parc, amb aquesta imatge de la signatura i el monestir darrere, vinant-ho des d'allà, aquest mateix estudi, doncs, que porta el seu nom, no sé, anem fent cosetes i jo espero que em vagin apareguent més, no? No només, jo crec que Sant Cugat ho ha de fer perquè ha estat un dels conciutadans més il·lustres, però també ho ha de fer el país, perquè al final el Ramon és dels catalans, no? Vull dir, jo crec que ho hem de veure des d'aquesta perspectiva.
Uh-huh. Es parla molt de l'aportació de Ramon Barnils, però vosaltres, personalment, què recordeu d'ell, que aportés?
No sé, el Pep és més lector que jo i se'n recorda, jo no tinc gaire memòria.
Jo és que no el vaig conèixer personalment com el Xavi, que per tant ell té uns records personals, però a mi sempre em va agradar molt com feia les columnes del Temps, sobretot, que hi ha un magnífic recull d'articles que va fer el Carles Serrat i que va publicar La Magrana ja fa uns anys, i també un treball de periodisme d'investigació que va fer en el seu moment amb un conjunt d'estudiants de periodisme de l'Autònoma, uh-huh, que era el llibre La Torna de la Torna, que era un llibre sobre l'assassinat de Puig Antic, que va signar un col·lectiu que es deia Carlota Tolosa, en què s'englobava Barnils i altres estudiants. I també el que a mi m'agradava molt i que em va impactar era com a tertulià, el trobar un tertulià de primeríssim nivell, que es nota que havia fet moltes tertúlies abans de posar-se davant del micro en ambients potser més distesos, i que era capaç de deixar-te en xoc a vegades amb coses que deia, que era capaç de mirar-se les coses de diversos punts de vista, una capacitat crítica que és molt difícil trobar ara en tertulians que apareixen a les tertúlies, valgui la redundància. Per mi és el més destacat.
11 anys després de la mort del periodista, segueixen aplegant a molta gent aquestes trobades, aquests homenatges a Ramon Barnils?
N'hi ha diversos, no? I vam veure un homenatge en el cinema, no?, dels germans aquests...
El Retxa,
i hem anat veient coses que es van produint de tant en tant, no? I espero que hi hagi una revisió també dels seus textos. N'hi ha més, del tema aquest del Puig Antic, i també del Barça. Bueno, no va escriure molt, va xerrar molt, no? I penso que potser editar amb àudio parts de les seves tertúlies o dels esteribots més interessants que va arribar a dir, perquè en va dir molts, posats en paper, doncs tindria un gran èxit, sobretot fent referència a la història recent, no? Perquè a vegades coses que s'han explicat fa 15 anys enrere, avui els veus reflectides, no? I això tindria molt d'interès, no s'ha fet mai. No sé, també depèn molt del món universitari de que se li doni més o menys èmfasi en les carreres de comunicació, no? Però, bueno, Sant Cugat anem fent, de tant en tant ens trobem i parlem d'ell, però no, més que d'ell, ell és l'excusa per fer una altra tertúlia, diguéssim. De fet, ell neix amb unes tertúlies que són les de el Ferreter, que aquest any fa 40 anys que va morir. O sigui, ell neix en aquelles tertúlies. De fet, el Ferreter l'impacta tant i li genera una exigència de formació que ell no tenia. O sigui, ell agrada el periodisme, agrada l'escriure i tal, però el Ferreter, que és un home cruïlla de molts sabers en l'època, i molts sabers que aquí n'hi havia pocs, diguéssim, situats i avançats en el temps, que impacta en el Ramon Bernils, i potser li fa descobrir que per xerrar ha de pensar i ha de llegir més, i l'obliga a llegir i estudiar, i a llegir i estudiar, cosa que el Bernils després farà amb altres contertulis, i així és una generació de gent que es passa llibres, no? Com aquell magnífic poema del Ferreter, no? D'aquell llibre que es van passant de l'un a l'altre, i que cada vegada s'escriu de nou, cada vegada que es llegeix de nou, etc. No? Aquesta és una comunitat, diguéssim, en el funcionar de la tertúlia, de la copa, del cigarro i fer-la petar, no? Però que abocava coneixement. Exacte. I forçava a conèixer, no? I penso que aquest salt s'han anat produint i, bueno, jo el vaig pescar ja molt a la part final, no? Però, bueno, suficient per impactar molt sobre la meva manera d'entendre el periodisme.
Mm-hmm. Pep, comentaves ara, fa un moment, que destacaves en Ramon Bernils com a gran tertulià. Ara mateix els tertulians que hi ha ara segueixen aquesta estela d'en Ramon Bernils com a grans tertulians, perquè s'ha posat molt de moda la tertúlia com a gènere radiofònic ara mateix, però et deies que en Bernils posava el llistó molt alt.
A mi em costa trobar algú que estigui mínimament a un nivell alt, que el que deia el Xavi, no? De gent que estigui molt, molt, molt preparada, que llegeixi, que estudiï. A més, totes les tertúlies a vegades van una sèrie de quotes, troba gent que perquè pertany a aquell grup de comunicació ha de ser, i ara per exemple comentàvem una tertúlia que ha sortit aquest matí a una emissora, no direm el nom, que criticaven un economista en concret, i vaja, per motius potser no molt raonats, no? I a mi em costa trobar les tertúlies al nivell, de fet...
No. Era RAC1 que criticaven el Krugman perquè escriu a l'Ara.
Ja diríem el nom, eh?
Vaja, no, això ho diu el Xavi.
No, el Bernils ho faria així. El Bernils ho diria. Sí, aquesta és la diferència de moltes coses, no? I també així li va anar, perquè es va generar tants enemics al llarg de la seva vida que era el problema.
Home, no? Si un periodista genera enemics, vol dir que la feina l'està fent bé.
No, en general, primer tenia, mirava tenir sempre bona informació, la contrastava abans de treure-la. I la treia a vegades, com que no tenia espais on treure-la, perquè se li van anar tallant, al final només li quedava el micro d'una tertúlia on treure'ls, i els atreia. I a vegades ell generava notícies en plena tertúlia, no? Cosa que indignava bastant. Se suposa que els contertulis només hi són per comentar les notícies que algú ha dit que són les que s'han de comentar. En canvi, esclar, ell portava un altre tema i treia el tema i desbarrava i feia patinar la resta de tertúlia, que a vegades és un cor de matitzacions a l'entorn d'allò que ha decidit algú que siguin les notícies. No sé si m'explico.
Sí, sí, tant.
Tenim una pregunta per aquí apuntada. És molt àmplia, però almenys crec que l'hem de fer. Ara mateix el periodisme en quin estat es troba? Com ho veieu vosaltres?
Com Bankia.
Enfonsat.
Sí. Vaja.
Jo ho veig molt tocat, sí. Sí, molt tocat en el sentit de que la precarietat, diguéssim, que es viu en el món dels mitjans, que és molt gran, va fent perdre capacitat crítica, no? Aquest és un element. N'hi ha més, eh? Penso que hi ha un altre element molt important, que és una certa davallada de l'exigència universitària, diguéssim, que va passant amb el temps, que notes llacunes importants de coneixement d'història, de literatura, de cultura universal, que un periodista ha de poder tenir per moure's mínimament.
Clar, per exemple, això que dius ara mateix, la figura de Ramon Barnils, per exemple, jo almenys quan vaig anar a la universitat, cap profe em va comentar qui era Ramon Barnils. Sí que és cert que es va...
I això que vas anar a l'Autònoma, que és on va donar classes.
Exacte. Sí, bueno, sí, que va haver una exposició durant aquells anys que vaig estar allà a la Biblioteca de Comunicació.
Va fer el grup de periodistes Ramon Barnils, que el vam tenir aquí en el monestir, en el claustre va estar exposat.
Però si no és per això, segurament no m'hagués arribat a mi, almenys a les orelles, qui era aquest home.
La majoria de referents que té la Universitat Autònoma, almenys en l'època que jo estudiava... quedaven bastant lluny del que era el periodisme català de cert nivell. Jo, i no entenc res en contra en segons quins mitjans, però el fet que la cadena SER i el diari El País fossin les referències de gairebé la totalitat dels professors que hi havia a l'Autònoma, ja et diu moltes coses de en quin context es troba la universitat en aquest
cas. Sí, perquè no era tan menys tenir el Barnils, és menys tenir el Pla. Com a periodista és menys tenir aquell que estava a Berlín amb el Pla, com es
diu?
Xamar, l'Eugeni Xamar, no? És menys tenir, o sigui, el periodisme que es va fer aquí abans de la guerra o posterior a la guerra o fins i tot el grup aquell dels anys 60-70 que a través de Destino, diguéssim, va generar el que va ser la reflexió del postfranquisme, no? Tot això ha desaparegut del mapa acadèmic universitari, senzillament la unificació i la modernització estava en Espanya, si no portes el País a sota el braç no ets ningú, sí, és així, no quedes malament fins i tot per lligar, o sigui, la cosa era tan forta en aquell moment universitari, i no sé si ara continua perquè... que si no anaves amb el País sota el braç és que les nenes no te s'acostaven. O sigui, si tu posaves La Vanguardia és un carca. No vull dir que La Vanguardia m'agradi més o menys, no? Estic dient els clixés que imposava el professorat als alumnes, no? I això va créixer i a més es va estendre al generar més facultats de comunicació, cosa que ha sigut un autèntic desastre, penso jo, Vull dir que no calia.
Això, per exemple, d'aquest pensament que tenen la majoria de professors, s'acabava traduint, per exemple, a quart de carrera, almenys en la meva època, hi havia una assignatura d'història del periodisme que feia un Sant Cugatenc, o que fa en aquests moments el Josep Maria Figueres, en què ell presentava aquests periodistes que ha comentat el Xavier, i la reacció de la immensa majoria dels alumnes havien, diguem-ne, era d'això, doncs, d'això és local, no té nivell, és, saps, com regional, etc, etc, i coincidia que la immensa majoria de gent que feia aquestes opinions tenia, diguem-ne, com a referència aquest progressisme espanyol que semblava que era l'única via per la immensa majoria dels professors. Vull dir que no sé si encara ho heu patit vosaltres dos, que sou més joves.
No, estic bastant d'acord amb tu. Sí que és cert que fins a quart de carrera, i aquesta assignatura concretament d'en Figueres, no es parla d'aquests periodistes que són...
Però clar, 3 anys i mig abans dedicar a llançar aquest missatge de aquests dos mitjans són la referència, progressia, si no llegeixes El País ets un passat de moda, etc, etc, acaba quallant que la gent després, quan se li intenta presentar aquests periodistes, reaccionen com dient què m'està explicant aquesta gent, no?
Xavi, no, però la cosa és certa, és així, no? Però, per exemple, si hi ha hagut un aspecte de renovació important en l'àmbit de la ràdio, ha estat a Catalunya, ha estat Catalunya Ràdio, que ha revolucionat la ràdio a molts nivells, o sigui, només l'entrada de la ràdio 24 hores ja va ser un canvi paradigmàtic. RAC1 ha estat un altre model de transformació de la ràdio. TV3 ha estat un model de transformació de televisió brutal, des de quasi bé els seus inicis, potser ara ha estat més, però amb formats, amb entrar formats nous, temes nous, etc. I en canvi tot això, en les universitats catalanes, que hauria de ser l'ABC, doncs és la Z, per entendre's.
Xavi, ara que havia tret el Pep el tema local, com es veuen els mitjans locals? Abans des de dins, a la direcció d'aquesta casa, ara des de fora? Diferent, al punt de vista?
Es fa el que es pot, no? Jo penso que els mitjans aquí són claus, o sigui, en una ciutat com la nostra que ha multiplicat la població i que necessita referències informatives permanents perquè la gent s'ancli, o sigui, arreli, per tant és necessària la informació local. Jo penso que Sant Cugat és un exemple de continguts locals arreu, o sigui, si mires moltes poblacions no hi ha tants continguts, tinguin en compte que estem al costat de Barcelona. Ara, potser jo també exigiria més reflexió, o sigui, jo penso que potser no es medita prou, es va molt el que toca cada dia, diguéssim, una agenda que es va marcant, diguéssim, des dels partits polítics, des de les institucions, i ara toca això, ara toca tot, i que els mitjans, diguéssim, van massa remolc a vegades, i reflexionar més sempre, bueno, això és dir-ho és fàcil, fer-ho costa molt, no? I també s'ha de tenir temps, has de tenir capacitats, bueno, costa, però jo crec que és la batalla que s'ha de mantenir, mai s'ha de perdre de vista, no?
Això que diu el Xavi, jo ja estic d'acord, però crec que és traslladable a mitjans d'altres àmbits territorials. És a dir, jo, abans quan parlava de quins problemes tenia el periodisme actual, jo crec que aquest excés de velocitat en què constantment gotegen notícies, en què els mitjans han de reaccionar per intentar-les transmetre, no sé fins a quin punt podrem permetre'ns els mitjans, si volen tenir una informació de qualitat, seguir aquesta velocitat sense cap mena de fre, o si els hi pertocarà en algun moment o altre intentar frenar per aportar més reflexió i veure que no tot el que arriba a les redaccions ha de ser notícia per si sola, i veure com intentar adequar-se en aquest excés de notícies i de velocitat, que el que acaba convertint els mitjans és simplement en transmissors en moltes ocasions.
Però això mentre Twitter existeixi està complicat, eh?
Sí, sí, però per què no reflexionar sobre el debat?
Sí, però Twitter és una part de la realitat. I a vegades Twitter sembla que sigui la totalitat de la realitat. I això després trastoca absolutament... o sigui, el món Twitter és un percentatge, no? No sé quin és, si dic un 2% de la població o un 4%, però no més. Per tant, queda un 96% que és espai no Twitter. Però quan parlem, el Twitter diu, hashtag no sé què, el no sé què, i sembla que allò sigui la realitat, i ens equivoquem. I després sortim al carrer i ostres, resulta que no tothom és independentista, no? No només el Durant, que ja ho sabíem, n'hi ha més. O sigui, que clar, a vegades veus el Twitter i veus internet i veus que sembla que tothom sigui independentista, no? Però després resulta que no. Vull dir que aquest xoc de la realitat també hem de mirar i no enredar tant el personal, a vegades l'enredem, no?
I per acabar, parlem de la ràdio, que Ramon Bernils també hi havia participat. Abans dèiem Catalunya Ràdio, el pes que ha tingut, també RAC1. Quin és el futur de la ràdio?
Uf, no sé, això donaria per un seminari gairebé, no?
Si voleu l'abordem en clau local. No, dèiem abans l'aposta de les 24 hores de directes.
No, però la ràdio, jo penso que aquí hem fet un gran massa, eh? Quant tenim de temps?
Doncs ens queden un parell de minuts.
Ah, doncs 2000 serà difícil, però mira, et poso un exemple més. Un corresponsal de la BBC a Grècia, seguint les eleccions, envia una crònica al dia, una, que és, fa un compendi de tot el que ha passat i envia aquella crònica, i aquella és la que circula fins que l'endemà envia una altra. Si no passa res extraordinari, no? Que no passa. Un corresponsal de Catalunya Ràdio n'envia tres per hora, encapçalades diferents, amb talls diferents, amb temes diferents, amb no sé què diferent. Què passa? Per fer això no pot reflexionar tant. O sigui, a vegades... fer veure que hi ha més informació és menys informació. No sé si m'explico. Aquí hauríem de meditar-hi molt. I l'altra qüestió és com es finança tot plegat. Aquesta és una altra cosa. De moment, a Televisió Espanyola, a ningú li ha baixat el sou. A la resta dels mortals, com que no som d'Eixemont, ens han baixat el sou. No?
Potser millor que entrem en aquests temes un altre dia.
Sí, perquè
amb més temps.
Donaria de molt el futur de la ràdio.
Doncs, Xavier Fornells, moltes gràcies per haver vingut avui al programa, al seu pas.
Escolta, em deixes fer la falca, perquè l'acte és avui a les 8.
Sí, a les 8 del vespre. Ara,
de
vespre.
És un acte de la Comissió Bernils, amb el suport vostre i de Puncat i de...
La Comissió Ciutadana Ramon Bernils.
El Terra Dolça.
El Terra Dolça. I que tothom hi és convidat a xerrar, i participarà gent diversa, i estar i xerrar una estona i farem una copa.
De fet, serà molt anàrquic, perquè es presenten totes les persones que hi parlaran, però després aquell micro correrà i no hi haurà cap mena d'ordre, és a dir, qualsevol que tingui alguna cosa a dir, o un record, o alguna experiència, o recordar potser algun article o alguna tertúlia, tindrà el micro allà per dir el que vulgui.
Doncs, com dèiem, a les 8 del vespre començarà aquest homenatge a Ramon Bernils, 11 anys després de la mort del periodista. Per cert, també hi haurà gin tònic, suposo que en prendreu un.
Sí, jo ho tinc prohibit, però jo, farem sí. una excepció.
I que consti que es dirà gin tònic Ramon Barnils
sí,
i que passarà
sí, quedarà la carta del Terra
quedarà la carta del Terra Dolça, això ho han decidit ells, vull dir que no és una decisió dels organitzadors.
A tots dos, Josep Gimeno i Xavier Fornells, moltes gràcies, que tingueu un bon dia, que acabarà, com bon dèiem, dia. Amb aquest colofó final a les 8 del vespre. Nosaltres acabem aquí l'entrevista del dia, que acomiadem avui amb una cançó de Joan Dausà i els Tipus d'Interès, anomenada Jo Mai Mai, i és que presentarà disc l'1 de juny a la nostra ciutat, en concret ho farà al Teatre La Unió.
Fer un petó a la Judit i afegeix Jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella va...
Pam! Pam!
Sant Cugat a fons, el magazín.